Bona nit. Diuen que Andorra és un paradís fiscal, que també ho és Mònaco i les Illes Seychelles, llocs on les grans fortunes s'instal·len per evitar la pressió del fisc dels seus països d'origen. Sabut és que molts esportistes d'elit s'instal·len a Andorra, ni que sigui només administrativament, per evitar el pagament d'impostos. Les pressions fiscals provoquen aquesta mena de moviments de capitals. Hi ha qui diu que els diners no tenen o que no en saben res de sentiments patriòtics. És per això que des de fa temps es parla amb insistència de la fugida de Catalunya de grans fortunes, de grans patrimonis familiars. El pitjor del cas és que no els cal anar a Mònaco o Andorra, ni tan sols han de creuar cap frontera política. Un simple canvi de domicili a una altra comunitat autònoma espanyola els pot suposar una rebaixa fiscal enorme. La supressió anunciada per diverses comunitats de l'impost de successions i donacions ha convertit zones com el País Valencià, Navarra o el País Basc en una mena de paradís fiscal per les grans fortunes de zones que, com Catalunya, encara no han suprimit o canviat aquests impostos. En el fons, però, això ens planteja un dilema ètic. És moralment reprovable suprimir un impost que penalitza les grans fortunes i que, en teoria, ha de revertir en el benefici conjunt? Probablement sí, és reprovable. Però està clar que si no es fa res, les fortunes marxaran. Ens exposem a una mena de deslocalització fictícia on empreses radicades aquí tinguin el domicili fiscal a València. És, mai millor dit, un luxe que probablement no ens podem permetre.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Parlarem, doncs, només de començada de l'impost de successions i del de patrimoni el mateix dia, que també viatjarem fins a Finlàndia i us oferirem una entrevista amb Jordi Conejos, conseller delegat d'Agrupació Mútua, just una setmana després de la celebració de l'Assemblea General de Socis, que va confirmar el bon moment de l'entitat, que ha presentat uns beneficis de 14 milions d'euros. Comencem, doncs. L'executiu català prepara la reforma de l'impost sobre el patrimoni i de l'impost de successions. És, de fet, una de les reformes més reclamades perquè hi ha comunitats que ja els han suprimit tant l'un com l'altre i hi ha el risc de fuga de grans patrimonis catalans. D'això se n'ha parlat aquest migdia a la seu del Cercle Equestre de Barcelona durant un dinar col·loqui organitzat per SADE. Saludem a aquesta hora Eduardo Bercher, que és catedràtic de Dret Financer i Tributari de SADE. Senyor Bercher, bona nit.
Buenas noches.
¿Cómo ha anat aquest col·loqui a SADE?
Bueno, ha sido realmente apasionante. Es decir, ha habido un debate muy vivo entre las diferentes fuerzas políticas que tenemos en Cataluña acerca de cuál es el futuro de los impuestos en cuestión de patrimonio y sucesiones y donaciones.
És un tema realment candent, no? Perquè, sí. De fet, hi ha molta gent que considera que això està restant competitivitat.
Bueno, está claro que eso es un hecho. Vivimos en un país donde hay una competencia fiscal, está clara, pero no solamente en un país donde hay competencia fiscal, sino en la Unión Europea también existe la competencia fiscal. Y el único territorio que todavía mantiene el impuesto sobre patrimonio es nuestro país, junto con Francia, con tipos más pequeños, pero con la diferencia que Francia, el Senado se ha comprometido a eliminarlo. Yo no entraré ahora en la disquisición si esto es socialmente responsable o no lo es decir, me limito a hechos objetivos. Nuestro entorno europeo lo ha eliminado. Se puede decir que, bueno, que tiene otros impuestos, sí, pero tenemos que ir en contra de lo que hacen nuestros vecinos comunitarios o quizá deberíamos normalizarnos. Pero en todo caso, en nuestro entorno de diferentes comunidades autónomas, el impuesto sobre sucesiones y donaciones está siendo eliminado, con lo cual me daría vértigo ser Cataluña uno de los pocas comunidades el que todavía se mantiene el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Desde luego que hay motivos más que suficientes para defenderlo, pero por muchos motivos que tengamos para defenderlos, si nuestro entorno lo elimina, va a ser muy difícil que nosotros podamos mantenerlo. De hecho, lo que me daría miedo es que hubiese una migración fiscal, porque esa migración fiscal no solamente supone recaudar ese patrimonio, que dejará de recaudarse de cualquier modo, sino que es que además tampoco tendremos la alícuota del 30% de renta, porque esas personas que migran a otras comunidades autónomas no pagarán patrimonio porque no serán nuestras, no pagarán sucesiones porque no serán nuestras, y además el 30% de IRPF que en todas están pagando, de su parte alícuota del IRPF, IRPF, tampoco la pagarán en Cataluña y lo pagarán en otras comunidades, con lo cual me produce realmente un cierto temor el que nos obsequemos en intentar mantenerlo en Cataluña, aun con razones, porque hoy en el debate pues ha habido, quiero decir, razones políticas para mantenerlo, de carácter social, de redistribución de la renta y de la riqueza.
En tot cas, s'hauria d'acotar un tope, és a dir, a partir de tant patrimoni cal pagar i a partir de tant patrimoni no cal pagar?
Sí, bueno, de hecho, las clases bajas, no lo tienen que pagar. Las altas, a través de la exención de la empresa familiar, pues bueno, hay mecanismos para tal, y entonces se queda en un impuesto de clases medias, medias altas. Entonces, claro, poner límites lo que sería es aumentar un poco el límite en la clase media, subirlo un poco arriba, pero seguiría estando siguiendo un impuesto de clases medias. Yo creo que aumentar el límite de patrimonio sería una buena idea si nuestro entorno lo tuviese, pero cuando nuestro entorno europeo no lo tiene, y cuando ya no solamente el entorno europeo, sino el resto de comunidades, ya algunas se anticipan a su eliminación, subir el límite, pues sí, hombre, sería mejor que no hacer nada, pero en todo caso estaríamos en una absoluta desigualdad, en este caso inferioridad, con respecto a aquellas que son más valientes y se lanzan a eliminarlo. Habría que hacer el estudio, y este es fácil de hacer, de qué pérdida recaudatoria supone sucesiones, qué pérdida recaudatoria supone patrimonio, y en cambio, ¿cuánto podemos ganar por aquellos que se irían y no se van? Y sobre todo, ¿cuánto vamos a ganar por aquellos que vienen? Porque sin patrimonio y sin sucesiones es mucho más fácil venir a residir a nuestra comunidad.
¿Cataluña va tard?
No, en este momento todavía no va tarde. Lo que pasa que me daría miedo improvisar. Es decir, aún no vamos tarde. Es decir, aún estamos a tiempo de ser valientes, afrontar. Lo que el mundo nos depara, es decir, es inevitable que el patrimonio va a desaparecer en otras comunidades, es inevitable que sucesiones y donaciones haya desaparecido. Bueno, pues aún estamos a tiempo de hacerlo desaparecer. Si lo hacemos a desaparecer, no es que no vayamos tarde, estamos absolutamente a tiempo.
Doncs hem volgut parlar a l'Economia i Empresa avui de l'impost sobre el patrimoni i les successions amb el senyor Eduardo Berché, que és catedràtic de Dret Financer i Tributari de SADE. Senyor Berché, gràcies i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
I anem ara cap a Finlàndia. La Generalitat vol tenir un representant permanent al Centre Tecnològic Tecnòpolis d'aquest país escandinau. Tindria funcions d'enllaç i d'informador de l'evolució en recerca tecnològica en un dels centres punters del país on s'apleguen investigadors, estudiants i professors. Serà com una mena de cònsul tecnològic en aquest centre. Catalunya Informació, enviat especial a Helsinki. Joan Trias, bona nit.
Hola, bona nit. Ho ha anunciat el conseller d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, que avui ha visitat aquest parc tecnològic punter en el marc del seu viatge a Finlàndia, on acompanya el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira. Huguet ha de concretar la proposta als finlandesos, però confia en la creació d'aquesta figura que hauria de tenir les funcions de...
Bàsicament de tenir un scout, una persona que, per una manera podríem dir de cònsul tecnològic, que estigui al cas de les innovacions que es produeixin al mar de Finlàndia, la possibilitat de fomentar contactes entre grups de recerca d'aquí i d'allà o negocis entre empreses tecnològiques d'aquí i empreses tecnològiques d'allà.
Carod Huguet i el conseller d'Ensenyament, Ernest Maragall, han visitat avui la seu del líder mundial de telefonia mòbil Nokia a Helsinki per intentar obrir bases de col·laboració. No s'ha tancat cap acord concret després de l'últim fa uns mesos d'incorporar el català als aparells de la multinacional. De moment, Nokia no contempla obrir cap factoria a Catalunya. Sí que ho farà l'any que ve a Romania, però els responsables catalans desitjarien que aquesta multinacional instal·lés algun centre d'investigació a Barcelona. La delegació catalana, amb 34 empresaris, busca inspirar-se en el model de recerca finlandès de cara al Pacte Nacional sobre Recerca que s'ha de signar l'any que ve.
I tot seguit la resta d'actualitat econòmica en format més breu. Gemma Bonet, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Agència Tributària i els notaris intercanviaran informació per lluitar contra el frau fiscal.
Els notaris hauran d'informar Hisenda de totes les operacions que superin els 200.000 euros i siguin sospitoses per algun motiu. En aquest sentit, d'aquí uns mesos, Hisenda podrà accedir per via telemàtica al nou índex actualitzat que els notaris crearan amb dades d'interès tributari, sobretot documents notarials del sector immobiliari.
El creixement de l'ocupació als països de l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, s'alentirà el 2007 i el 2008. Madrid.
L'informe sobre les perspectives de l'ocupació apunta creixements de l'1,3% enguany i un 1% al 2008. Tot i això, assegura que la taxa d'atur continuarà baixant fins al 5,6% aquest any. Pel que fa a l'estat espanyol, apunta una previsió de creixement del 3,4% aquest any i una mica menys, el 2,6% al 2008.
I el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha manifestat que abans d'acabar l'any ja es tindrà el substitut de Joan Maria Nin, que ha marxat a la Caixa. Catalunya Informació, Reus, Núria Valls, bona nit.
Bona nit. Oliu ha dit que no hi ha pressa per fer aquest relleu. El perfil que cerca és similar al que tenia Joan Maria Nin. Mentrestant, la funció l'assumeix el mateix Oliu, com ell ha explicat.
Això doncs, no és res que no tingui una ràpida solució, no? Per altra banda, com vostè sabe, doncs, jo que fa 17 anys que soc a l'empresa i durant molts anys des de conseller delegat, doncs, ara ha tocat tornar-ho a fer. Doncs ho torno a fer, amb molt de gust. Estic fent doncs, un període de retorn com a conseller delegat, però evidentment aquesta serà una solució temporal, no els hi puc dir ni quan, ni com, ni qui, ni de quina manera.
Oliu ha fet aquestes declaracions a Reus on la Fundació Gresol li otorga aquesta nit el Premi Gaudí, lideratge empresarial per la seva trajectòria.
Moment per repassar la jornada bursària. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Ramon, avui l'IBEX 35 en una segona jornada consecutiva on els inversors han fet calaix, ha baixat un 0,68%, però ha aconseguit conservar els 15.000 punts.
Tot just 15.000 punts, pressionat a la baixa pels pesos pesants, baixa pels 5 blue chips, com sempre us diem, l'SCH, Telefònica, BBVA, Iberdrola i Repsol YPF, però també de la mà d'Iberia ha baixat un 2,35% i NH Hotels, el pitjor valor del selectiu, un 2,68%. Els inversors han recollit beneficis en aquests valors després dels forts increments de les últimes sessions. A la resta d'europees, pèrdues generals en línia baixa amb el mercat espanyol, amb un euro en el mercat de divises que afeblit ha fixat el seu canvi a 1,3403 dòlars.
I el mercat de les OPBs, Josep Ramon, s'està reactivant. Les sortides a borsa avui de Solaria, realment espectacular, demà del Mirall i la desena de companyies que han demanat informació al regulador, posa de manifest l'interès pel nou paper.
Sí, el fabricant de plaques solars que debutava aquest migdia amb un preu de sortida de 9,5 euros per acció, s'ha disparat fins als 25,89%. És a dir, ha dut l'acció als 11,96 euros per títol. En la subhasta de preobertura, la companyia d'energia solar havia arribat a pujar un 50%. Demà s'estrenarà com a cotitzada la farmacèutica Almirall. El preu de sortida serà de 14 euros per títol. S'otorga, doncs, una capitalització a la companyia de 2.365 milions d'euros.
Josep Ramon, i tornem demà. Gràcies i bona nit.
Bona nit, fins demà.
I a aquesta hora, pèrdues moderades, gairebé inapreciables. El Dow Jones en recula un 0,03% i el Nasdaq ho fa un 0,13%. En punt ara mateix, 3:15 de la nit, és moment de repassar breument el més destacat de l'actualitat més general. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, Àlex, bona nit. Doncs comencem destacant que tota la classe política catalana s'ha reunit aquest vespre a Barcelona en l'acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme, coincidint amb el 20è aniversari de l'atemptat d'Hipercor. En els parlaments, el ministre de l'Interior ha garantit fermesa en contradeta i ha demanat que no s'instrumentalitzin les víctimes. El president José Montilla ha fet costat a l'executiu central en la lluita antiterrorista. I avui Jordi Pujol ha advertit que Duran Lleida no pot decidir en solitari les condicions dels nacionalistes catalans per entrar al govern espanyol. Pujol ha admès per primera vegada que la federació es podria trencar si Duran manté el pols. El líder demòcrata cristiànica, però que vulguin la ruptura de Ciu, però demana més reconeixement dels seus socis. I el temps, núvols prims aquesta nit i temperatures elevades. Demà la calor continuarà, però no es descarta alguna tempesta al Pirineu Oriental.
Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Bona nit.
El Saló de l'Automòbil de Barcelona, que va tancar les portes diumenge passat, va assolir els mateixos nivells d'assistència d'altres edicions i va superar el milió de visitants. En la que va ser la 34a edició, el Saló va ocupar tota la superfície de Fira de Montjuïc.
Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
El president del Saló de l'Automòbil, Enric Lacalle, s'ha mostrat satisfet per aquesta nova edició de la mostra, que va presentar múltiples novetats.
Very advanced, molt bo. Sí, ha estat un saló de rècords, un saló, hem tingut rècord de marques presents, 544, 3 més que el que el 2005, que va ser la, on van dir en el seu moment el millor saló de la història. Hem tingut 4 primícies mundials, 2 primícies europees i més de 50 nacionals, i hem superat el millor de visitants, amb la qual cosa, tinc que dir que per part nostra plena satisfacció.
La Calle ha explicat quin és el valor afegit que porta el Saló de l'Automòbil de Barcelona i quines noves idees ja tenen per la propera edició.
Les exposicions que fem, diguéssim, que és un valor afegit del Saló i que normalment no es fan altres salons de, ni a París, ni a Frankfurt, ni a Detroit, o sigui, el que van fer els cotxes de James Bond, la història de la Fórmula 1, els cotxes de Rolls Royce, els Tintins... Aquestes són les coses que estem pensant, en portar cotxes de famosos al cotxe i la fotografia, o també pues, estem pensant també en portar els cotxes d'alemans, de la història d'alemans. O sigui, tenim moltes idees.
Les exposicions dels cotxes de Tintín i de 22 Rolls Royce han estat, segons la Calle, les que més han cridat l'atenció del públic aquest any.
Fira de Barcelona us ha ofert aquest espai.
Xavier, què hi fas aquí? On vas?
A Tòquio.
A Tòquio?
Sí, ara exportem els nostres productes al Japó.
Ja m'agradaria ja obrir mercat a l'estranger, però no sabria ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà t'assessoren, organitzen jornades i missions, debats, formen els teus col·laboradors.
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Agrupació Mutua ha celebrat fa poc l'Assemblea General de Socis, on ha presentat resultats de 2006. L'entitat va obtenir durant aquest any un benefici de 14 milions d'euros. Tenim l'ocasió de saludar a aquesta hora el senyor Jordi Conejos, que és conseller delegat de l'Agrupació Mutua, president de l'AMPIME i expresident del Col·legi, o exdegà, no?, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, entre altres coses. Senyor Conejos, bona nit.
Molt bona nit.
Una assemblea important en el sentit de que confirma potser la recuperació després d'aquella època, no?
Exacte. Primer, és un dia important per una entitat com una mutua, en aquest cas, l'Agrupació Mutua, amb l'Assemblea General és el dia més important de l'any, no? És a dir, equival, doncs, com una societat anònima, el que és la Junta General, que a més, amb aquestes dates que estem de maig i juny és quan se celebren, no? I sí que és veritat, doncs, que aquest 2006... doncs de fet ha estat un any molt bo i un any que modestament crec que ha confirmat doncs el canvi de model de negoci i d'orientació de que es va iniciar doncs a finals del 2003, per tant 3 anys complerts, i ha estat un molt bon any i jo crec que això és per celebrar.
Per vostè és una assemblea d'aquest tipus que és com per passar un examen?
O... Home, jo crec que els exàmens els passem cada dia, no? És a dir, amb el món aquest que vivim, que cada cop és més ràpid, més complexa, més competitiu, però sí que és veritat que és un dia important, que es fa balanç, que s'ofereix en aquest cas als socis, als propietaris, als de l'entitat, doncs, un recull no només, però també del que són resultats econòmics, sinó bàsicament de les actuacions, de les activitats vers el col·lectiu, que en aquest cas és un col·lectiu molt representatiu de prop de 400.000 socis, no? Per tant, sí que és un dia important i és un examen des d'aquest punt de vista.
És curiós, no?, perquè el sector aquest de les asseguradores, les assegurances, sí, i tal, semblava que havia passat una època de crisi que totes es recuperen, més o menys, no, ara?
Sí, home, jo crec que això també va... Hi ha molts factors o moltes causes que ho expliquen. Crec que la més important és el bon moment econòmic. Quan les coses van bé, doncs jo crec que els sectors econòmics, siguin industrials o siguin de serveis, doncs ajuda molt, no? Fins i tot les finances públiques i tot, quan les coses des d'un punt de vista macroeconòmic, doncs sí que és veritat que ajuda, no? Però en moments bons també hi ha gent que els aprofita millor i gent que els aprofita pitjor, i en moments no tan bons doncs hi ha gent que se n'en surt millor, no? Però en línies generals el 2006 ha estat un bon any per les companyies o pels grups asseguradors.
En el fons, vostès presentaven aquests 14 milions de benefici i deien que s'han aconseguit en bona mesura gràcies al negoci assegurador.
Sí. Nosaltres, si em permet, no aspirem a guanyar molts diners amb el negoci assegurador, perquè si guanyéssim molts diners amb el negoci assegurador no ho estaríem fent bé, perquè el que sí que intentem és guanyar-ne, perquè és la manera d'enfortir la societat, és donar-li més, en aquest cas, la mútua, i donar-li més solvència, més capacitat de créixer, però hem de tenir uns comptes molt equilibrats, perquè, home, la nostra finalitat com a mútua doncs és repercutir, si em permet, els beneficis amb els socis, amb els mutualistes. Per tant, no som una societat anònima que tendeixi a maximitzar el benefici i a repartir dividends. Però sí que és veritat que aquest any doncs tot ha anat molt bé, i per tant hem tingut, jo crec, uns resultats molt excepcionals, prop de 5 milions d'euros del que és el negoci assegurador, i reforçat doncs, per unes participacions i amb societats anònimes, mercantils, que segurament alguna d'elles vostè em preguntarà o pot tenir interès, que a més doncs, han aportat, si em permet, uns números mal comptats, aquests 9 milions addicionals. Per tant, el balanç o el conjunt ha estat un any molt positiu, que jo crec, com a mínim, amb els molts anys anteriors de l'entitat no s'havia produït.
És un sector molt competitiu?
Enormement competitiu. Jo crec que tot és molt competitiu avui en dia. S'estiga en una ràdio i vostès m'imagino que les audiències, és a dir, vivim en un món que és el que ens ha tocat viure, de competència a tots els àmbits. Amb el món dels grups asseguradors o de les companyies asseguradores, doncs, per exemple, només cal veure i encendre la televisió i veurà que probablement és dels sectors econòmics que més es gasta en publicitat televisiva, no? Quan això fa 5 anys, doncs, era bastant impensable, no? I, per tant, sí que hi ha competència i jo diria que ara és el costum o la pràctica que ens ha tocat viure en aquest món.
Parlàvem d'un bon context econòmic. Amb l'actual perspectiva de creixement de tipus, no els pot afectar aquests negocis que en principi hi ha una opció pública?
A veure...
És allò que diuen alguns economistes, el primer que fa la gent és desapuntar-se del gimnàs.
Val, doncs home, algunes coses amb el gimnàs no és la paraula, amb el wellness, el concepte de salut, de benestar, de lleure sí que estem, però clar, mira, tot té la part positiva i la part negativa, no? Quan les coses, per exemple, vostè es refereix als tipus d'interès, clar, nosaltres, les companyies asseguradores o els grups asseguradors som bàsicament grups financers i per tant el tenir unes rendibilitats amb una pujada de tipus com l'actual ens va molt bé en general, no? És a dir, les nostres inversions, doncs, majoritàriament estan en renda fixa, i per tant o amb actius monetaris, amb deute públic, per tant, tot això, aquest punt o punt i mig que ha posat en aquests dos anys ens va molt bé als comptes de resultats. Sí que és veritat que té l'altre component de la moneda, no? És a dir, en un entorn de tipus a l'alça, això caldria matitzar-ho, si vostè vol, en el context espanyol, no? Però en una situació com ara, doncs sí que és veritat que el consum es ressenteix i la gent, doncs, li costa més, les famílies majoritàries d'Espanya, més a final de mes. Per què? Perquè tenen hipoteques, tenen endeutament, i sí que és veritat que aleshores els que fem activitats complementàries, però molt importants o molt necessàries, ens hem d'esforçar en veure que justament no és allò que nosaltres oferim el que han de deixar de consumir o de tenir. Però sí que és veritat que sempre són les dues cares d'una mateixa moneda.
Vostè s'ho deu mirar molt atentament tot plegat, perquè, entre altres coses, també són els accionistes majoritaris de Bampime,
sí,
i també tenen interessos immobiliaris, tot i que sigui un altre molt diferent, no?
Sí, bueno, nosaltres tenim una participació important a Bampime i el banc també propi del que està succeint a molts altres grups bancaris i financers espanyols. El 2006 ha estat un bon any, fa uns 15 dies, 3 setmanes vam fer la Junta General. La veritat és que vam millorar el pressupost. Aquest any 2007 també és un bon any, propi de tot el que li deia d'una situació econòmica positiva, que jo crec que ajuda molt amb aquest tipus de negocis. I amb el tema immobiliari que vostè comenta, nosaltres fonamentalment, ja no el banc, sinó la mútua, tenim una presència i una voluntat de tenir més presència encara en un sector, en una branca del tema immobiliari, que és l'habitatge social, no? I pensem que aquí tenim un recorregut tremendo, perquè en definitiva hi ha, no diré que tot està per fer, però hi ha moltíssimes coses per fer, perquè amb molts i molts anys, no parlo ja de governs, sinó de dècades, no s'ha apostat per l'habitatge social, i evidentment no hem de pensar l'habitatge social només per aquest col·lectiu de gent que ve de fora o que està en una situació una mica irregular, sinó doncs, per amplíssimes capes de la població mitjana, que els preus que estan als pisos, evidentment, per gent que té un sou normal, un sou habitual, doncs és pràcticament impossible accedir a aquest tipus d'habitatge, entre cometes, lliure, no? Per tant, la demanda d'habitatge social serà cada vegada més important, com ha passat i està passant a altres països de l'Europa Occidental, on nosaltres cada vegada hi som, i Europa Sum Motor té voluntat de ser un operador significatiu en aquest àmbit. Només per donar-li una dada, nosaltres tenim en diferents fases de construcció i de projectes 1.000 habitatges en marxa. Vam començar amb retard a Catalunya per dificultats d'obtenció de sòl, però ja tenim una sèrie de promocions a Catalunya que és, diguem, l'àmbit natural de presència d'Agrupació Mútua.
I s'obté benefici amb aquests projectes o no?
Miri,
és l'objectiu?
A veure, no és l'objectiu principal, però jo crec que a totes les activitats que es fan tu has de buscar un petit resultat, perquè si no el busques el petit resultat tens pèrdues, no? I nosaltres aquí estem treballant amb marges petits, però pensem que és allò que li pertoca més i li cau més de ple a una entitat com és l'Agrupació Mútua. Però, evidentment, la resposta és, home, hem de tenir un benefici, si em permet, industrial, en percentatges, no en molts dígits, però sí, evidentment, les promocions han de ser rendibles, perquè és el que et permet fer-ne més.
Parlem de perspectives de futur. Objectiu d'Agrupació Mútua, augmentar de socis.
Sí, senyor.
Com s'aconsegueix això?
Doncs fent-me imagino que moltes coses bé, i per tant estan molt a prop del soci, sent una entitat de prestigi, una entitat que per una banda presti uns i tingui uns bons productes i serveis, per tant tant o més competitius que qualsevol companyia asseguradora, diguem, mercantil, però a més amb un sentit, diguem, de pertanyença, de que la gent se sent orgullosa de formar part d'una entitat que a part de prestar aquest servei assegurador o aquest producte assegurador concret i que pugui comparar i sigui tan o millor que qualsevol altre de la competència, a més en el sentit de formar part d'una entitat arrelada amb el país que s'implica en projectes i s'implica, diguem, amb qüestions més d'àmbit col·lectiu, no? I per tant això és el que hem de fer bé en els propers anys, i si ho fem bé, com ha passat a la història, ben segur que creixerem, que serem més rendibles i les persones que confien en nosaltres se sentiran més orgulloses de pertany a Agrupació Mútua.
Operacions corporatives o empresarials que n'hi hagi a la vista? Venen d'un període de desinversions, no? En sectors no estratègics. Ara...
Sí. Nosaltres, amb el que és el grup de participades, doncs jo crec que estem en una situació molt adequada. És a dir, tenim, per exemple, doncs som accionistes 100%, és a dir, és una filial 100% de la principal empresa de transport sanitari a Catalunya. Tenim una posició majoritària a la principal empresa de l'Estat espanyol en prevenció de riscos laborals. Tenim la participació, que jo li deia, significativa a Bampime, que és un excel·lent canal de distribució, la banca en general, de productes d'estalvi i de vida.
Som també a Realia, no?
Exacte. I per tant, estem a Dinàmia, que és una empresa també de capital risc que cotitza a la Borsa de Madrid. Estem en una posició majoritària aquest grup immobiliari molt especialitzat en habitatge social, que es diu AMCI Promoció d'Habitatge. Però jo crec que el repte, diguem, del creixement amb el negoci assegurador pels propers anys, doncs ha de venir per tot el que crec que hem anat apostant en els 3 anys d'invertir amb recursos humans, en sistemes d'informació, etc, etc, i per què no estar molt atents a operacions, doncs, de companyies de menor dimensió que nosaltres, perquè la concentració també és una de les característiques que està dominant en l'àmbit assegurador.
Sempre dintre del sector, no?
Sí. Sí, sí, sí.
Doncs hem tingut l'oportunitat avui a l'Economia i Empresa de poder conversar amb el conseller delegat d'Agrupació Mútua, el senyor Jordi Conejos. Senyor Conejos, gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vostès per l'interès.
Això és tot, i tornem demà. Gràcies i bona nit.
Catalunya Informació. Bona nit, són les 10. Tota la classe política catalana s'ha reunit aquest vespre a Barcelona en l'acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme, coincidint amb el 20è aniversari de l'atemptat d'Hipercor. El ministre de l'Interior ha garantit fermesa en contra d'ETA i ha demanat que no s'instrumentalitzin les víctimes. El president José Montilla ha fet costat a l'executiu central en la lluita antiterrorista. Jordi Pujol intervé en la crisi oberta entre Convergència i Unió, advertint que Duran Lleida no pot decidir en solitari les condicions dels nacionalistes catalans per entrar al govern espanyol després de les eleccions generals. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Pujol admet per primera vegada que la federació es podria trencar si Duran manté el pols. El líder demòcrata cristià nega que vulgui la ruptura de CiU, però demana més